Bueno, aquí se'n volia parlar d'un tema que és el que inicialment vaig començar en Colom. O sigui, jo navego des dels 15 anys i ha sigut una gran preocupació meva el situar els fets nàutics amb les dues coordenades que hi ha, la longitud i la latitud. La longitud ha sigut molt difícil de trobar i, de fet, basant-se en els astrònoms catalans, el que vull deixar que us quedi clar és que el 1492 fins al 1570 els únics astrònoms que són capaços de situar aquesta coordenada, que és la ratlla vertical, són els astrònoms catalans i els navegants catalans. I Colom, el fet de que permeti a l'any 1504 situar l'illa de Jamaica, o sigui, s'atribueix, a veure si us puc passar la següent, un fet que s'explica aquest any, ha sigut el centenari de la mort de l'Hergé o del naixement de l'Hergé, i es parla d'en Tintín i aquella famosa anècdota amb els indis que els espanta dient-los que la lluna sortirà tenyida en sang i tot això. Això ho va treure clavat de la història de l'almirall escrita per Ferran Colom, i no solament és una cosa curiosa, sinó que està en la de Washington Irving, en el de les cases ho explica també, i en el llibre de les profecies Colom va posar una coletilla basada en els càlculs que va fer en l'illa de Jamaica en l'any 1504. O sigui, la història us la puc explicar, és molt llarga, però de fet es queda Colom en el quart viatge en l'illa de Jamaica. El Somormujo li corrou els barcos i els barcos queden parats a la platja i no pot sortir. Envia amb una petita fusta, però de rem, a l'illa espanyola que li envien reforços, i triguen uns mesos. Els indis no són favorables en els seus mariners i tal, i al final estan ja quasi a punt de morir de fam i tal, i aprofita els seus coneixements astronòmics amb un eclipsi que s'ha de donar el dia, sembla que és el dia 23 de febrer de 1504, que té les taules del Regiomontanus, que diu que Nuremberg passarà a la 1 de la matinada. Ell calcula la diferència horària, o sigui, heu de tenir en compte que això és una cosa que va a missa, vull dir, no, se sap perfectament que una volta de la Terra és un dia, que són 24 hores. 24 hores des del temps dels sumeris, que es divideix en 360 graus, o sigui, els graus sexagesimals. Per tant, una hora són 15 graus. O sigui, quan vulgueu fer el càlcul entre Europa i Amèrica, era el mateix en l'època de Colom que avui dia. O sigui, no hi ha una diferència mínima amb el sistema. L'únic és que hi ha un professor de Harvard, d'on he tret, ja, ho tenien a les altres fotografies que no les podeu veure, però és un tal Olson, que aquest home era cap d'estudis d'astronomia de la State University de Texas, i va fer un article que el vaig llegir l'any 91, l'Sky and Telescope, el va passar una mica astrònom, i em diu, escolta tu que t'agraden les coses del Colom, mira el que diu aquest, diu, el títol era Columbus, Heaven's Navigator and a Hell's Calculator, o sigui, el d'allò era aquest, era un navegant celestial perquè navegava per les estrelles, però a l'hora de calcular la va pifiar totalment. O sigui, va posar l'illa de Jamaica 37 graus més sobre el Pacífic, no? I això és que la va pifiar totalment, no va pensar la diferència horària que hi havia entre Nuremberg i Cádiz, i ha fet un càlcul, però jo el que li dic a aquest bon home és el següent. Són això que posa d'aquí de la part. Colom no va errar, només va avantir una mica. Com podia dir Colom als indis, aquest vespre quan surti la lluna sortirà atacada amb sang, si no sabia que la lluna, o sigui, no sabia on estava ell situat? O sigui, l'eclipse de lluna és universal, passa en el mateix instant a tot el món. Llavors, l'hora local és diferent segons en quin lloc de la Terra estiguis. O sigui, el que en les taules de Regiomontanus que ell va fer servir era a la 1 de la matinada, ell havia de saber quan els hi va dir que sortirà aquesta nit. De fet, se sap perfectament que va ser a partir de les 7 de la tarda, es pot reproduir en programes que calculen l'eclipsi de lluna avui dia, i en el moment que es posa el sol, que és a les 7 de la tarda, ho tinc en aquesta d'altres fotografies que no us ho puc ensenyar, va sortir la lluna, jo n'he vist un d'aquests lluïcis, i llavors la lluna immensa, molt, molt, molt grossa i completament vermella, no? Això és el que els va espantar, els indis, llavors els va dir que se'n anava a resar, que pregarien el seu Déu perquè els hi arreglés la lluna als indis, i bueno, va esperar l'hora i mitja de trànsit de l'eclipsi de lluna, llavors quan diu ara, com que m'heu ajudat, ja el meu Déu us protegirà i us tornarà a la lluna tal com estava, no? Però fent servir tota aquesta parafernàlia, li van donar menjar, va poder sobreviure, van arribar els reforços de l'Hispaniola, etc, etc, no? I llavors ell anota en el llibre de les profecies, diu, i la longitud de Jamaica és, i ens posa la longitud que ell ens vol posar. Ara, esclar, el que hem de saber aquí és que hi havia un tractat que estava en vigor el 1492. El tractat del Cassoves diu, en essència, és que tot el que es descobreixi navegant més avall de les Canàries és per Portugal. O sigui, la distribució del món en el moment en què Colom arriba a Amèrica no és amb una línia vertical de torre de Sínia, sinó que és una línia horitzontal en el paral·lel 28 de la latitud de la Gomera. O sigui, és aquesta cosa que ho he dibuixat jo, és una mica complicat, però a veure si ho enteneu. Dibuixo la línia de Tordesillas, que és aquesta línia, la part vermella és la part espanyola, la part blava és la part portuguesa. Al Cassoves, vull dir, no Tordesillas. La Tordesillas es fa el 1493, la Bula Interceptera, és aquesta línia de punts vertical que està 250 llegües a l'oest de les Açores i que els portuguesos no s'hi conformen. Llavors envien a Cabral arriba a Pernambuco i la fan córrer 120 llegües més a l'oest i acaba a sobre de la desembocadura de l'Amazones a 370 llegües a l'oest de les illes de Cap Verd. Esclar, Colom no s'hi conforma amb això. Si mireu, aquesta diferència entre aquestes dues línies són 37 graus, que són els 37 graus que Colom erra en el seu càlcul. Què fa Colom? Colom sap que ha descobert un nou món, Amèrica del Sud. Amèrica del Nord no és tan cert que ell ho sabies, però Amèrica del Sud sap que no estan els mapes de Ptolomeu i la bateja amb el nom de la Terra de la Santa Creu. O sigui que Colom mor conscient que ha descobert un nou món, no que sigui l'Amèrica que coneixem avui dia, perquè la part del nord sembla ser que es pensava que era Mangi, Zipango, etc, etc, però la part d'Amèrica del Sud sap perfectament que allò ho ha trobat i que és seu i no vol que li robi. I quina solució té? Com que tardarà 50 anys a haver-hi un eclipsi de lluna, diu, ja que tinc un eclipsi de lluna, jo la longitud va a missa, la meva. I ho escriu en el llibre de les profecies i diu, Jamaica està en aquesta longitud, posant tot el continent americà 37 graus més cap al Pacífic.
Cap al Pacífic, sí.
Per tant, el que fa és agafar aquesta línia blava i posar-la sobre la línia vermella. Tota Amèrica queda en el costat espanyol. Aquest seria el meu raonament, que li vaig escriure una carta a aquest senyor Olson i tal, no li vaig acabar d'enviar i tal, però la línia redactada és de l'any 92 per dir-li, és que no pensis que Colom la barra. L'altra prova de que Colom no té una falla de càlcul, sinó que menteix a propòsit, és aquesta línia horitzontal, aquesta és la línia del Cassoves. Si vosaltres mireu, aquest és un mapa que s'atribueix amb ell, que està a la geografia de Ptolomeu de 1512, però hi ha més mapes amb aquest mateix error. Les illes Hispaniola i Cuba estan per sobre del tròpic de Càncer, aquesta línia es correspon al tròpic de Càncer i totes les illes estan dibuixades per sobre d'aquesta línia. En el mapa de Cantino està exactament igual. En el mapa de Joan de la Cosa, no sé si el trobaré ara, mireu, en el mapa de Joan de la Cosa les illes estan per sobre. És fals, o sigui, les illes estan per sota del tròpic de Càncer. Llavors, algun professor de Texas State University pot dir, oh, és que Colom no sabia calcular la latitud. La latitud es calcula des de temps immemorial, fa 2.000 anys, els egipcis, els sumeris, tothom sabia calcular la latitud perquè a l'hemisferi nord és agafar amb un petit quadrant, agafo això i ho divideixo en graus a mà, i poso una plomada i enfoco l'estel polar i la plomada em diu els graus de latitud d'allà on estic. O sigui, l'altitud no té cap error. Jo amb un quadrat fet per mi puc tenir un grau de diferència. En aquest mapa que us he ensenyat, la diferència de latitud de les illes descobertes per Colom, hi ha 12 graus de diferència. Aquests 12 graus de diferència és una aberració, una cosa bestial, eh? I està en tots els mapes de 1500, 1505, en Cantino, mira, en Guillados em podia ensenyar la tira, i això és una cosa que els cartògrafs no s'hi fixen. Jo no, és que no era precisa la cartografia. No és precisa. La latitud no tinc mai cap problema. La longitud hi ha uns problemes. De fet, s'han solucionat amb càlculs d'astrònoms catalans. I aquí us poso la llista dels astrònoms catalans que han tingut de veure amb el càlcul de la longitud. O sigui, és una cosa que no és massa conegut, però Jaume Ferrer de Blanes és el que crida els Reis Catòlics per traçar la línia de Tordesillas. O sigui, un home que sàpiga amb els sistemes de la cosmografia catalana sap traçar una línia de longitud. Colom sap traçar una línia de longitud aprofitant una eclipse. I us haig de dir una altra cosa, hi ha una altra eclipse de 1494 que Colom ja estava a Amèrica i havia sortit en el segon viatge. Quan ell està en el segon viatge a Amèrica hi ha una altra eclipse. O sigui que Colom no ho explica, però ja havia pogut calcular amb una precisió matemàtica però bestial, basant-se en aquests angles de la Lluna i el Sol. Aquests angles de la Lluna i el Sol, Martí Cortés, que això vull trencar una llança per una amiga d'en Jordi, per la Cristina, que em va fer veure que l'escut d'armes de Martí Cortés té molt a veure amb el de Fran Cortés. O sigui que possiblement hi ha un parentiu amb un gran cosmògraf aragonès, que és Martín Cortés, que és l'obra de cosmografia més traduïda a totes les llengues, holandès, anglès, tots. Hi ha un llibre d'un oficial de la Marina Espanyola que diu Europa aprendió a navegar en libros españoles. En libros españoles no, en libros catalanes, perquè els homes que se'ls tradueixen aquestes obres són Martín Cortés i Pere Medina, un valencià. És valencià, ho dic, possiblement d'origen jueu, el nom ho indica, però són els que hi ha obres de cosmografia que es tradueixen durant el segle XVI, en aquesta època famosa dels Alcis de Carles I, i que l'imperi és més català o valencià que no pas un altre lloc, però amb el que ens va enviar el Juanjo de l'illa de Xàtiva és bestial, perquè l'illa de Xàtiva, que la Terra de Foc hi hagi un senyor del PP, que li paga l'Ajuntament de València, el llibre que és el López Piñero, i que ens digui que la Terra de Foc es deia illa de Xàtiva abans de que vingués Felip V, i me n'hi ha de record català, i tots els de català diu, esclar, com que es va cremar Xàtiva, lo que arde és una Tierra de Fuego. O sigui, el canvi de nom a Tierra de Fuego, diuen, perquè havia uns indios aquí que tenien unes hogueres, els indios feien hogueres a Santo Domingo, a Cuba, tot s'havia de dir Tierra de Fuego. La mala intenció de Felip V de canviar illa de Xàtiva a Tierra de Fuego té molt mala llet, és perquè la va cremar. Vull dir, és que és... Bueno, perquè no te calles, no? Ja. Ferran Colom proposa un sistema de rellotges, perquè el tema del rellotge és una cosa del Harrison de 1770, guanya el premi del Board of Longitudes de Greenwich, però la idea de tenir un rellotge, portar aquest rellotge fins a Amèrica i mirar la diferència d'hores entre l'origen de mesures, que us vull dir una cosa, els que sou de València sabreu que la longitud de València està molt a prop de Greenwich. És que el primer meridià que es va fer servir va ser el meridià de València. És que això és bestial. Us juro que com més vas esmirant coses, acabes amb... La cosmografia en un moment determinat està molt posicionada a València, sobretot en l'època de Pere Medina i de tot aquest tema. O sigui, després passa el que passa, però esclar, hem d'esmirar a veure durant quant temps manen els cosmògrafs valencians amb les mesures d'Amèrica, no? I bueno, sense anar tan lluny, en una època ja malaurada de Felip II, que bueno, li vaig explicar en el que us parlarà de coses econòmiques, que diu que la inversió en època dels Àustries va ser bestial a Catalunya, hi havia moltes peles, però és que Felip II paga l'esplanada de Montserrat, era de volta la verge de Montserrat, l'obra civil de l'esplanada de Montserrat, que només era un petit temple, es converteix en aquella gran esplanada en època de Felip II. va costar més que el monestir de l'Escorial, perquè l'obra civil era excavar la pedra i fer una esplanada tan grossa com és. Allò no és una obra d'avui, del segle XX, és una obra de finals del segle XVI, eh? Vull dir, com es podia fer aquella obra civil tan important en el segle XVI, eh? Vull dir que és coses... Bueno, doncs, Felip II vol saber com Colom, amb el seu eclipsi, va calcular la longitud de l'illa de Jamaica, vol saber la longitud de Mèxic i la longitud de Manila, i envia amb un altre jueu, un Jaume Ferrer, sempre és d'origen jueu, és un nom patronímic, un Jaume Ferrer el 1570 o por ahí l'envia a Mèxic, que amb un sistema derivat d'aquests cosmògrafs catalans que es basa en els angles de la Lluna i el Sol. Aquest sistema, jo precisament l'he perseguit durant molt de temps, creia que hi havia una solució, tothom m'ho va negar, i vull dir el nom del Ricard Jaime, que em va explicar que sí, que es va navegar tot el segle, final del segle XVIII i tot el segle XIX amb les distàncies lunars, amb unes taules que al final les fa un oficial de la Marina Espanyola que es diu Pedro de Mendoza y Ríos, José de Mendoza y Ríos, i les taules del Mendoza, bueno, naveguen els anglesos amb unes taules d'un espanyol que és excomunicat per als afrancesados espanyoles i mor, es suïcida a Brighton, o sigui, visquent a Anglaterra i tal, és el típic que va contra el sistema borbònic, eh? Vull dir, el van degradar de suelo i tal, i va acabar visquent a Anglaterra. Però mira, tot això, hi ha una tradició catalana en aquest entorn de trobar la longitud amb unes mides, amb unes mesures astronòmiques, i que Colom ho va deixar d'una forma palesa, no? Però us he dit aquests els astrònoms que van amb Jaume Ferrer, aquest dibuix que costa molt d'interpretar, però vull dir, quan l'arriba a interpretar veureu que Colom reposiciona Amèrica al seu gust perquè quedi al seu costat amb latitud, això a partir del 1500, i amb longitud a partir de 1604, que té l'eclipse de Jamaica, per poder posicionar com ell vol, no? Clar, els astrònoms que no coneixen els fets polítics ni diuen error, no? Però no és un error, sinó que ho posiciona d'acord amb el que ell vol, no? Hi ha tota aquesta sèrie de mapes que estan amb les latituds canviants. Bueno, aquí us volia explicar una miqueta el per què això. Si mireu un mapa de l'oceà Atlàntic, els corrents tenen aquesta forma amb el sentit de les agulles del rellotge. A dalt és la corrent del Golf, que van portar indis d'Amèrica cap a Galway. Colom diu que havia vist gent de pell tenyida en el port de Galway i en les Azores, perquè una fusta de les que feien els indis es posava a davant de Florida i al cap de 15 dies apareixia o a les Açores o sense vela ni sense res, perquè la corrent del Golf és així de forta, no? Llavors aquesta mateixa corrent baixa cap avall i a partir de les Canàries circula en direcció sud-oest. O sigui, la direcció no és est-oest, que seria el viatge que proposa Colom, que diu que va anar en línia recta des de la Gomera fins a Sant Salvador. Aquest viatge és totalment impossible. O sigui, jo vaig començar a mirar mapes on està el Palau, el registre d'Arenys, on hi ha quantitat de cartes de marinos americans, de marinos aranyens que van anar a Amèrica al segle XIX, i seguit tots els rumbos que traçaven amb llapis sobre les cartes, i van, tots baixen fins a les illes de Cap Verd. O sigui, és aquesta corrent que primer és blava i després és vermella. Aquesta corrent és l'autopista d'anada a Amèrica, i la corrent del Golf és l'autopista de tornada d'Amèrica. O sigui, Colom va intuir aquestes dues autopistes que, en una època que les caravel·les feien cinc nusos, tenia una altra corrent de cinc nusos que et porta gratis, a part dels vents alicis. O sigui, en dona la casualitat que a nivell de les illes de Cap Verd hi ha uns vents alicis que et venen per l'aleta i vas fins a Amèrica, ho fan en empopada de l'estona, no? Aquesta teoria no és meva, és d'un catedràtic, és del Miguel Coín Cuenca, de la Facultat de Nàutica de Cádiz, i estudiava la filla d'un amic meu d'Arenys, de Marta Major, i aquest bon home va armar una caravel·la, una pinta, una rèplica de la pinta, i va fer el mateix viatge de Colom, però per la ruta llarga, per la ruta aquesta corbada, aquí em sembla que tinc un altre mapa que el tinc amb ell, ho vaig treure del seu llibre. O sigui, la ruta recta, la de dalt, és la que diu Colom que va seguir en el primer viatge, però en el segon, tercer i quart viatge van seguir la ruta corba de la part de baix. I llavors, en Goicoechea diu, és que la conta de milles que portava Colom en el seu diari, que portava una conta curta i una conta llarga, diu, és que llevava la conta para que no se alarmara la tripulación, para que pensaban que navegaban menos tiempo. I ell guardava la distància llarga. Aquesta distància llarga coincideix, aquest home ha anat fent dia per dia, tot el diari en Colom l'ha anat seguint i l'ha fet navegant amb una caravela rèplica de la pinta. I ho va fer l'any 91 i la Marta m'ho va explicar. O sigui que és impepinable que hi va haver d'anar per aquesta ruta. Això ho tinc penjat a internet, ho podeu mirar amb els meus blogs, i hi ha un bon home, que l'esmento, que és un enginyer aeronàutic, un servent, un canari, que parla de les arribades dels mallorquins a Canàries, etc. És una persona que s'hi pot tractar bastant. I em va venir al meu blog i va posar una galeria i m'enviar al seu blog, no? Doncs aquest home diu exactament aquesta mateixa ruta, això m'ho va dir el Jordi precisament, és un link que va passar el Jordi, i vaig anar i és la mateixa ruta, però ell va més lluny i diu, aquesta ruta està amb un anagrama encriptat en l'Atlas Català d'en Cresques. Jo em vaig posar a investigar, perquè és un nivell matemàtic tan complex que ni vaig fer-ho, no hi arribo. Ara, és molt probable, aquest home és un cervell, ell ha trobat un anagrama que anar seguint les fórmules aquestes, està descrivint aquesta ruta que seria la ruta que va seguir Colom. Si és així, és que ja és massa, no? Perquè seria una cosa que estaria escrita des de feia 100 anys. El mapa de les Cavalades del Cresques és del 1375. O sigui, aquest canari ha trobat que en l'Atlas aquest hi ha la ruta que segurament portaven els templers, bueno, totes aquelles coses que coneixem dels que havien arribat a Amèrica abans de Colom, i que Colom simplement va conèixer el secret d'aquesta ruta. Jo si no n'he veure ben trobat, però és interessant. Aquest home li haig d'agrair una cosa, que jo no havia entès mai com anaven els portolans, i ho expliquen en aquesta web. O sigui, heu vist que hi ha, aquí no tinc cap portolà, però els portolans veieu unes roses de dents que n'hi ha moltes, a molts llocs diferents, i sobretot a la Mediterrània n'hi ha dos, en els dos focus de la Mediterrània. Bé, fins que no arriba la projecció de Mercator, la projecció que es fa servir és una projecció que la desconeixíem, estan els portolans, no? I aquest bon home m'ha explicat el què, ho explica a la seva web. Diu, si tu agafes la projecció polar, que és la dels mapes de Google Maps, si agafeu un Google Map i el projecteu, us poseu en un lloc i tot el que hi ha al voltant és una projecció polar amb azimut, agafant la brújula i agafant els rumbos a partir d'aquell punt. Doncs els mapes portolans estan fets d'aquesta manera. Es posaven a sobre una rosa dels vents i miraven cada porta quin rumbo quedava i dibuixaven el mapa. Es posaven en un altre punt de roses de vents, miraven amb la brújula hipotètica els rumbos on quedaven i dibuixaven el mapa. Llavors, un mapa portolà està fet de N suma, de la suma de N projeccions polars o azimutals. Això és fàcil, jo no ho havia arribat a entendre mai, i aquest home és l'únic que m'ho ha explicat, eh? O sigui que a vegades val la pena tenir un blog que t'hi apuntin coses, anar a el que t'explica aquesta gent i bueno, trobes coses molt curioses. Bueno, em sembla que us ho he dit tot, no he pogut fer exactament el seguit que jo volia. Repasseu una miqueta el tractat del Cassoves de 1479, el tractat dels meridians d'Alexandre VI, que hi ha dos tractats, de fet hi ha una bula intercepta de 1493 que fa una ratlla prèvia que està al mig de l'aigua, els portuguesos no hi estan d'acord, i la refan el 1494, però de fet penseu que el que fan és canviar una ratlla horitzontal que dividia el món al nord per Espanya i al sud per Portugal per una ratlla vertical, perquè els portuguesos no ho sabien, però per anar a Amèrica s'havia de passar per aigües portugueses. Per això Colom, en el primer viatge, va confessar que havia anat en línia recta, quan és una completa falsedat. És impossible que hagués arribat seguint aquesta derrota. I ja et dic, està provat per el Goicoechea, i el fet de que les cartes portolanes tinguin les illes dibuixades per sobre el tròpic de Càncer, vindria les portolanes de l'Atlàntica, ja et dic, Cantino, aquesta mateixa, l'Admiral Chart, la de Joan Cosa, totes aquestes tenen dibuixades això perquè ho posaven en el costat que pertanyia al 1492 a Espanya, que era per sobre del tròpic de Càncer. Bueno, no sé, no puc acabar massa bé, però bueno, em sembla que ja us he explicat una mica de tot el tema. L'astronomia catalana va ser molt important, no podia fer aquests càlculs un llaner de gènere, havia de ser un astrònom que seguís l'escola d'astronomia catalana del que es parla l'any passat. Sí.
Gràcies, Manel.